van fer història.
Si ara mateix us parlem de filòsofs de l'antiga Grècia com Sòcrates i Plató, és molt probable que us vinguin al cap imatges d'homes amb barbes llargues, vestits amb túniques blanques, que parlen i discuteixen sense parar. I no aneu gens desencaminats. Però us heu preguntat mai què és un filòsof? Què és la filosofia? Doncs heu de saber que la paraula filosofia prové de la unió de dos mots grecs. Filos vol dir amor i sophos, saviesa. Per tant, podem dir que la filosofia és estimar la saviesa. No és una mala idea, oi?
Els primers filòsofs del món occidental els trobem a l'antiga Grècia, ara fa més de 2.000 anys. I, concretament, el nostre protagonista d'avui està considerat un dels filòsofs més importants de la història. Un pensador que va abastar totes les àrees del saber i que durant segles va ser la màxima autoritat sobre una infinitat d'assumptes. Un home que va assentar les bases de la ciència moderna. Un home a qui, directament, coneixien com el savi. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Aristòtil.
L'any 384 abans de Crist, l'actual nord de Grècia formava part del regne de Macedònia. En una de les seves ciutats més importants, que es deia Stagira, hi va néixer un nen a qui van posar Aristòtil. El seu pare, Nicòmac, era el metge personal del rei Amintes III de Macedònia i, per tant, tenia un gran poder a la cort. Nicòmac provenia d'una prestigiosa nissaga de metges i es deia que els orígens de la seva família els emparentava amb una divinitat, el déu grec de la medicina, Asclepi.
Aristòtil, tu també seràs metge.
Ah, sí, pare?
I tant! Mira, jo sóc metge. El meu pare també ho era. I el pare del meu pare. I el pare del pare del meu pare. Seguiràs la tradició familiar i t'asseguro que així no et faltarà mai de res.
Ja ho veieu, els primers anys de la vida d'Aristòtil van quedar marcats per la figura del seu pare. Va ser entrenat i educat com un membre de l'aristocràcia i es va formar en medicina, l'estudi del cos i dels éssers vius. Però quan tenia 17 anys, els seus pares van morir i ell se'n va anar a viure amb el seu oncle Proxenus. L'oncle vivia a la ciutat de Terneu, prop de la costa mediterrània de l'actual Turquia. Aristòtil s'hi va estar un any, fins que Proxenus va decidir que seria millor enviar el jove cap a Atenes.
I per què Atenes, oncle Proxenus?
Perquè Atenes és el millor lloc on pots anar a estudiar. És la capital del món cultural. Aniràs a l'acadèmia.
L'acadèmia? I quin lloc és aquest?
Oh, és la institució que ha fundat Plató, el gran pensador.
Plató? Ostres, n'he sentit a parlar molt! Sí, vull anar a l'acadèmia.
Dit i fet, Aristòtil va marxar cap a Atenes amb 18 anyets. Als afores de la ciutat hi havia la famosa acadèmia, que consistia en un jardí ple d'oliveres i un gimnàs al costat. Però no us heu d'imaginar un gimnàs com els d'avui, eh? A l'antiga Grècia, el gimnàs era on s'educaven els nois joves. En aquells centres es feia l'educació física i també els banys i els estudis. Per als grecs, l'educació física era tan important com l'aprenentatge d'altres assignatures, com, per exemple, les matemàtiques i la biologia. De fet, molts gimnasos tenien biblioteques per llegir una estona després de fer un bany relaxant.
Per cert, sabíeu que la paraula gimnàs deriva de la paraula gimnos, que significa nu? Sí, sí. Un gimnàs, per tant, era un lloc per anar-hi despullat. Perquè a l'antiga Grècia, l'educació física s'acostumava a practicar sense roba. Aquell gimnàs en concret estava dedicat a Academus, un heroi llegendari, i per això aquell lloc se'l va acabar coneixent com l'Acadèmia. Amb el pas dels anys, aquella institució va guanyar més i més prestigi i també se la coneix com l'Escola d'Atenes.
Els inicis de l'acadèmia Quan Plató va heretar aquella finca agrícola plantada d'oliveres, el filòsof hi feia trobades informals amb els amics. Els agradava molt xerrar de temes erudits i compartir els diferents punts de vista sobre les coses. A poc, el lloc es va anar convertint en una escola molt important. Però no una escola tal com les coneixem ara, on hi ha professors i alumnes i exàmens. Era un lloc on els membres més vells, que tenien coneixements per ensenyar, parlaven amb els més joves, que miraven d'aprendre'n alguna cosa.
Aristòtil de seguida va sobresortir per damunt de la resta. Era molt llest i resolia amb molta facilitat tots els problemes que Plató plantejava als joves aprenents. El van començar a conèixer com el lector. I tan destacava que es va convertir en el deixeble principal de Plató. A l'acadèmia hi va passar 20 anys, que es diu aviat, primer com a estudiant i després com a instructor. Fins l'any 347 abans de Crist, quan va morir.
Aristòtil, ara que Plató ha mort, tu agafaràs el relleu de la direcció de l'acadèmia, no?
Doncs us he de dir que no, ho sento.
Com que no? I per què?
No seria just. Plató era un gran filòsof, però algunes de les coses que pensava no les comparteixo gens ni mica. Crec que és millor que l'acadèmia la dirigeixi algú de la seva corda. Jo he estat molt amic de Plató, però encara sóc més amic de la veritat.
Aristòtil tenia ganes de confeccionar les seves pròpies teories, allunyant-se dels pensaments del seu mestre. Plató li havia ensenyat que el coneixement veritable només es podia obtenir a través de la raó, o sigui que, al mestre, li agradava molt pensar i jugar amb les idees. Era un tipus molt mental, vaja. En canvi, Aristòtil tocava més de peus a terra. Per aprendre coses noves i entendre els fenòmens de la natura, ell preferia fer experiments amb objectes reals.
En aquells moments, Atenes estava enfrontada a Macedònia, la terra d'origen d'Aristòtil. Ell tenia por que algú el prengués per un espia o per un enemic i, per si de cas, va preferir marxar de la ciutat. Va tornar a Aterneu, la ciutat on havia viscut amb el seu oncle. Allà governava Hèrmies, que havia estat amic del seu pare i que el va rebre bé a la seva cort. En aquella època, també va viatjar a l'illa de Lesbos, que era a prop, per estudiar-hi les plantes i els animals.
Però aleshores, Hèrmies de Terneu va morir. I Aristòtil havia de buscar un nou lloc on anar a parar. Casualment, just aleshores, va rebre una oferta que no va poder refusar.
Qui és Aristòtil, el macedoni?
Sóc jo, soldat. Per què em busques?
El rei de Macedònia, sa majestat Filip II, et crida. Vol que siguis el tutor del seu fill Alexandre, que té 13 anys i necessita un mestre a l'altura de la seva importància.
La família d'Aristòtil ja havia estat directament relacionada amb la casa reial de Macedònia. Recordeu que el seu pare, Nicòmac, havia estat el metge personal del pare del rei Filip II. Així que va acceptar la feina i se'n va anar cap allà a fer-se càrrec de l'educació d'un Alexandre adolescent. Algun dia, aquell noiet arribaria a ser rei i, per estar ben preparat, havia de tenir coneixements de política, de retòrica, que és l'art de parlar bé en públic, i d'ètica, que és l'estudi d'allò que es considera bo i correcte.
Aristòtil, sempre em fas moltes preguntes i m'expliques moltes coses. Vols dir que cal? Jo seré rei i no filòsof.
No cal que el rei sigui filòsof, però és molt important que valori els seus coneixements.
Sí, ja. Però de què em servirà estudiar un caragol o una petxina com m'estàs fent fer avui?
Perquè a la natura res és perquè sí, Alexandre. I coneixent el perquè de les coses petites, arribem a conèixer el perquè de coses molt més grans.
Alexandre quedava embadalit amb les lliçons d'Aristòtil. I durant uns quants anys en va aprendre moltíssimes coses, fins que el rei Filip II va morir i Alexandre es va convertir en el nou rei.
Aristòtil, gràcies per tot, però ara ens acomiadem. Me'n vaig amb els meus soldats a conquerir nous territoris.
Recorda tot el que t'he ensenyat, Alexandre, i arribaràs molt lluny.
I tant si ho faré. I ara, per marxar, em quedaré amb aquesta lliçó que m'has ensenyat. Seré un líder per als grecs i en tindré cura com si fossin família meva. Però amb els bàrbars seré un dèspota i els tractaré com si fossin animals o plantes.
Certament, aquell jove arrauxat acabaria sent un dels conqueridors més famosos de la història, com ja us vam explicar en un altre episodi. El recordem amb el nom d'Alexandre el Gran, perquè en poc més de 20 anys ja havia unificat totes les ciutats de Grècia i també era rei de Babilònia, d'Àsia i de les quatre parts del món. Però tornem amb el seu mestre, que també es va guanyar una fama llegendària com a savi. Després que Alexandre marxés, Aristòtil va decidir tornar a Atenes i fundar-hi una escola de pensament. I, com que estava a prop del temple d'Apol·lo Lisi, em va dir Liceu.
Al Liceu, Aristòtil es va dedicar tant a la investigació com a l'ensenyament. Una de les coses que més li agradaven era impartir el coneixement als seus deixebles mentre feien llargues passejades pel jardí. Com que en grec passeig es diu peripatos, els seguidors d'Aristòtil se'ls va començar a conèixer amb el nom de peripatètics. El mestre hi va ensenyar 12 anys i en aquell mateix període també va produir moltes de les seves obres.
Va escriure prop de 200 tractats, però la majoria es van perdre. Malauradament, només se n'han conservat 31, i a sobre no són llibres acabats, sinó que són diàlegs i fragments pensats per complementar els ensenyaments que impartia als seus alumnes. Tot i això, tracten una varietat de temes sorprenent. Hi parla de filosofia i de lògica, de política i d'ètica, de poètica i de física, d'astronomia i de biologia. Ja veieu que li interessava tot.
Investigant i aprenent a la seva manera, Aristòtil va fer molts avenços i descobriments. Alguns s'han mantingut intactes durant més de 2.000 anys. Va escriure sobre una gran quantitat d'espècies animals de manera summament detallada, explicant com era el seu cos, com es comportaven i com es reproduïen. Va classificar plantes i animals com mai ningú ho havia fet. I dia que passava, dia que aprenia alguna cosa nova. Sempre tenia ganes de descobrir més coses.
També va ser el pare fundador de la lògica, que és l'estudi de les maneres de raonar que tenim els humans. La seva aportació principal en aquest camp van ser els sil·logismes. Quina paraula més estranya, oi? Sabeu què és un sil·logisme? Aquesta pregunta ja li feien els seus aprenents.
Mestre, què és un sil·logisme?
Doncs és una mena de discurs en el qual establim dues certeses i això ens permet arribar a una conclusió.
Ai, mestres, no ho entenc.
Te'n posaré un exemple. Primer, jo et dic, els animals que piquen no m'agraden. I després hi afegeixo, el mosquit és un animal que pica. Per tant, si ajuntem totes dues coses, què pots deduir?
Que els mosquits no li agraden.
Exacte.
Ah.
Ho veus? Ja entens els sil·logismes. Fent servir aquesta fórmula lògica, podem deduir moltíssimes coses.
D'aquesta manera, Aristòtil va fer els primers passos per aconseguir arribar al coneixement segons el mètode científic. Fent servir la lògica i les veritats més bàsiques que ens dona l'experiència per arribar a altres veritats a base de fer deduccions. Ja ho veieu, quin munt de coneixements que va fer. I tot això sense microscopis, ni laboratoris, ni ordinadors, ni internet. Aristòtil tenia una eina molt millor que totes aquestes. Ganes d'aprendre. I per tot això podem dir que aquest home, a qui anomenaven el savi, va fer història.